Està clar que sense interès res té futur. Hi ha coses, passen coses, que marcaran el futur, sí, però avui en dia no tenen la consideració de temes clau i fonamentals, tot i que es parli d'aixes coses, que és el primer pas. Això i persones i projectes per tal d'anar de camí a situar aixos temes com a fonamentals i aleshores sí, posar tota la carn en la graella. Avui anem a parlar d'això.
Mare meua, Juan Magraner, quina xapa per començar. Bon dia.
Bon dia, Quique Lencina. És que m'agrada el tema de portada perquè demostra que el camp, amb tot el que està passant, té futur.
I a més parlarem de proteïnes, de vins de Requena i del que ja cuina el seu rebost Santi Hernández. Bona loreta.
La Llavor, Juan Magraner.
Fede Llorca, bon dia.
Bon dia.
Sabeu que ens agrada, si en la llavor, que siguen els nostres convidats els qui es presenten. I més quan parlem de coses com avui. Un projecte que es diu ULGES, acrònim d'Unitats Locals de Gestió d'Ecosistemes, que busca desenvolupar els Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS, amb una creu de guia clara. El món rural és viu i té futur. No sé, Fede, si ho he dit bé. En tot cas, et demanem que ens aclares primer per què parlem amb tu i després si ho he explicat bé, si ho he dit bé.
Pues sí, a veure, lo primer, gràcies per donar-nos l'oportunitat de contar-vos lo que estem fent en este cas en l'Alt Palància, no? en el medi rural, no? A veure, jo sóc Fede Llorca, sóc el director del projecte ULGES en Vall d'Almonacid i vos contaré un poquet com naix i on estem arribant, no? Perquè ja n'hi ha conclusions. De fet, duguem 3 anys de projecte ULGES que ve d'un projecte anterior, no? D'un projecte de salvar l'escola de Vall d'Almonacid. En aquest cas, jo sóc membre d'una entitat d'Interpreta Natura, que som una entitat sense ànim de lucre, i que en el moment que nosaltres arribarem a Vall d'Almonacid, per certes casualitats, trobarem un acolliment molt gran de fer una aliança público-privada entre l'Ajuntament de Vall d'Almonacid i una entitat privada com era Interpreta Natura, que fins al moment doncs, estem treballant més en la zona de la Ribera i zona de València, no? Ràpidament, nosaltres ens ficarem en marxa i establirem una sede de ruralitat que està en el propi municipi de Vall d'Almonacid, en l'Alt Palància. No? D'ahir es comença, com molt bé has dit, les subvencions de l'Agenda 2030 del Ministeri d'Assumptes Socials i doncs presentem el projecte ULGES en un objectiu que era analitzar els ecosistemes tant socials com ambientals com econòmics que n'hi havien en el municipi per a fer accions que milloraren la vida en el municipi i, per tant, lluitaren contra la despoblació. Bé, ens enduguem un munt de sorpreses. De fet, en tot aquest camí hem estat compartint experiències en altres entitats, com el Foro de la Nova Ruralitat, com en alguns sindicats, com en altres territoris. Hem tingut intercanvi d'experiències, per exemple, en municipis d'Almeria, en municipis d'Extremadura, i ens duguem la gran sorpresa que les mancances són molt similituds, tenen molta similitud en tots els territoris, no? La falta de servicis, l'abandono de la terra, la falta de relevo generacional, la gent no vol comprometre's en projectes, busca més una feina salarial que l'emprendedorisme. Anem trobant una sèrie de coses que fan establir xicotes projectes. I això sí que té projectes que queden manifest en el territori, per exemple, Vall d'Almonacid, en aquest moment és l'únic municipi de la Comunitat Valenciana, de la província de Castelló, que té un vehicle compartit per tots els veïns. Un vehicle elèctric que els veïns poden, a través d'una APP, alquilar-lo per un preu molt barat i que està més o menys funcionant, no? Entonces estem ahí aportant valor. Dime.
Sí, no, que hi ha una cosa que has nomenat ja molt de passada, i ara parlarem de totes les idees, com este cotxe, no, compartit per tota la població, que m'imagina que hi haurà molta lluita per això, però que havies dit que havies parlat de l'escola del poble. És una de les idees, no? És a dir, si hi ha una escola del poble, és gràcies a vosaltres.
A veure, gràcies a vosaltres. Nosaltres quan arribem està l'escola del poble, però queden quatre estudiants. Entonces, és una de les primeres la primera focalització que fem és en crear un model d'escola nou en col·laboració en el municipi i en la Conselleria d'Educació, que és la responsable de l'alumnari. No? Entonces, proposem un model d'escola, que és el model ERA, és un model experimental basat en 4 pilars del territori. Els 4 pilars són l'alimentació saludable, s'estableix un hort, que encara està en marxa, les activitats intergeneracionals de cultura, que participi la gent major que està en el poble i donant-los una fortalesa. El patrimoni cultural, que físic, Pedrancec, el castell, el legado de la Guerra Civil, tot el que té el municipi, i per últim patrimoni natural, estem enmig de la Serra Espadà. No? En aquests quatre pilars comencem a proposar activitats experimentals i tenim la sorpresa que comencen a haver famílies que demanen informació. No? De fet, hem arribat a tindre 11 xiquets en l'escola. Al mateix temps ens trobem altres problemes. I tinguem la sort de que la Fundació CaixaBank, per a aquest projecte, a més d'ajudar-nos, ens donarà el Premi Nacional d'Acció Social en el medi rural en el 2020 o 2021.
Fede, de totes aquestes coses que estàs contant, hi ha una cosa que pot, com es diu en castellà, pot semblar de perogrullo, però crec que no ho és i crec que és important dir-ho. Queda clar que el món rural, Fede, té futur. Ara queda per saber en aquest futur quin paper juga tot el sector primari i què falta per fer palès precisament aquest futur.
Vale, pues jo crec que té futur. De fet, duc temps llançant la idea. De fet, vamos, el futur el té en el moment que jo i la meva dona ens desplacem d'un municipi més o menys gran a un municipi de 300 habitants pensant que la nostra vida va millorar. Així de clar, no? Però tenim que comprometre'ns i on tenim els recursos endògenos del territori on estan, en el sector primari. Entonces tenim que la gent ha de visualitzar que això és possible. De fet, des d'Ulges, que s'han fet tots els anàlisis de parcel·les, viviendes, tenim diagnosticat l'abandono de la zona de l'Horta de Vall d'Almonacid, que és molt similar a altres territoris, però també tenim establits projectes piloto, que poden dur a un canvi, no? A que la gent s'incorpore. Per exemple, des de l'agricultura regenerativa, la possible introducció de trufes, de carrasques truferes a 400 metres d'altitud, que encara no s'ha fet la prova, però n'hi ha especialistes que ens han dit que seria possible. Hem fet proves també d'injertar el pi adepensis per pi pinyonero, a veure si d'ahí poden treure un recurs que no ha eixit del tot bé. Hem incorporat un xicotet apiari educatiu i de producció de mel en el territori. Vull dir, estem sempre buscant aquesta producció, no? Aquesta producció que, poquet a poquet, de fet, una de les coses que s'han fet des del projecte és un banc de terres. Un banc de terres per ficar al servici aquestes terres abandonades a persones que vulguin incorporar-se.
La veritat és que...
I té interès?
A veure, de moment, tot això costa molt. És el mateix que el que vos comentava del cotxe. El cotxe no és, he posat el cotxe, està en la plaça i automàticament tot el món demana el cotxe. La gent té certa dificultat a aquestes noves coses. Eh? Té aquesta certa dificultat a dir no, la meva terra la fiquen al banc de terres. Per què? Pues perquè la gent del medi rural té les seves ports. Té les seves ports i és normal, perquè duen molt de temps recibint palo.
Però, en fi, sí que hi ha, com deia Juan, cert d'interès, encara que li costa a la gent, no? El participar, o en aquest cas molt concret, el sentir les seues terres. Però, segons estaves comentant al principi, inclús poblacions de fora de la comunitat sí que tenen interès per no sé si per seguir-vos
sí.
Fil per randa, sí, però
sí. De fet, en guany, el projecte Ulges, com a tal, s'ha presentat en dos territoris diferents al projecte de ODS, és el mateix projecte, per a intentar generar una red de territoris rurals vinculats a aquest model de sostenibilitat.
Has dit ja moltes coses, però per a baixar allò més concret, ens agradaria que ens digueres, tot relacionat amb el camp, amb el sector primari, quins projectes ara mateix teniu en marxa?
Mira, pues, de tot això, a través del projecte, tinguérem la possibilitat de fer un projecte en companyia de la Universitat d'Alacant, WWF i Fundació Herbes del Molí, interpretada d'Atura de l'Ajuntament de Vall d'Almonacid, dins de la convocatòria de Fundació de Biodiversitat de Bioeconomia, que va traure, que és una convocatòria que, vamos, del Ministeri de Transició Ecològica i Reto Demogràfic. Entonces, dins d'aquesta convocatòria tinguem la possibilitat de establir diferents accions, especialment en el que seria l'ecosistema forestal, no? De producció. I a partir d'ahí se va generar com un coworking, un living lab, en el qual ja tenim diversos projectes que anem a ficar en marxa. Un ja ha eixit en premsa, que és una recuperació d'un corral en la incorporació d'un pastoreig municipal. És a dir, el ganado va ser municipal. I la idea és que dos joves qualificats, per lo menos, estiguen treballant en el territori de forma digna com a pastors. No? Això és un dels projectes que naix d'aquest projecte del Living Lab, que ja vos dic...
Sí.
Que
hem... Ràpidament, Fede, perquè és que estem fora de temps. Quins projectes, alguns projectes més que estiguen ara en marxa?
Vale, pues este, el del pastoril municipal, tenim el del banc de terres que hem comentat, n'hi ha un altre projecte de produir biochart per a millorar el territori. Tenim molta relació en lo que és en la cooperativa, de fet ara la cooperativa en la coberta de la cooperativa s'ha ficat la comunitat d'energia local, sí. Per produir energia solar també a través del projecte Ulges. Vull dir, tenim ahí una sèrie de projectes i després molts projectes pilotos, com vos havia dit, no? Lo de, el tema de les carrasques, la possibilitat d'incorporar algo d'agricultura regenerativa, està ahí, però fa falta persones, no? Fa falta gent que diga, jo m'incorpore.
Ui,
ahí és la clau.
Ahí volíem arribar, que això és la clau. En tot cas, queda molt clar que el camp, el món rural, té futur. Fede Llorca, em fa que no serà l'última vegada que parlem. Fins l'altra.
Per suport, Buigau, ahí estem.
Moltíssimes gràcies. Fins l'altra, amic.
A vosaltres, amics. Adeu.
La Llavor, Cadena Ser.
Puri García, bon dia.
Bon dia, xicons.
Proteïnes, capítol 2. Sí, ja molt sabem, bé. Perquè ho explicaves la setmana passada, què són les proteïnes. Uh-huh. Un dels tres uh-huh. macronutrients, ho diré bé, junt amb greixos i hidrats de carboni fonamentals. Sabem també que en uh-huh. condicions normals, anem a dir, necessitem més o menys que el 15% de les calories que ingerim al dia siguin de proteïna i que si fem esport, uh-huh. Per exemple, pues que calmes. Que és igual d'on vinga aquesta proteïna, però que si ens passem pot convertir-se en residu i que això no és bo. Per tant, Puri, com calculem la quantitat? Perquè si compres un batut, saps que, perquè ho posa l'etiqueta, té 26 uh-huh. grams, per exemple, però i el tros de carn que se mengem per a sopar?
Ai. Això és complicat, no? Perquè no és tan evident en els productes frescos, perquè, clar, no tenen una etiqueta que te diuen així n'hi ha tanta quantitat de proteïna, val? En quant als requeriments de proteïna per a calcular nosaltres, per exemple, cadascú de nosaltres, quanta proteïna més o menys necessitem, n'hi ha unes recomanacions nutricionals, ¿vale? Que va fer l'OMS fa uns anys. La recomanació dependís de, ja hem parlat moltes voltes, de l'estat fisiològic que tinguem en cada moment, de la nostra activitat física, perdó, i també del nostre sexe i de la nostra edat. Lo normal, la recomanació general per fer un càlcul ràpid, és que la recomanació és de 0.8 grams per cada quilogramo de pes que tinguem.
0,8.
Per exemple, 0,8. Això és lo normal en una persona sense cap patologia, una activitat sedentària moderada baixa, diguem-ne, treballant i ja és el que faig tot el dia, i així 0,8, per exemple, si peses 50 quilos, pues 5x8, 40 grams de proteïna necessites al dia. Això seria el requeriment que necessites. Si tens un poquet més d'activitat, pots pujar fins 1.2, 1.5. N'hi ha voltes, per exemple, que estàs a dieta, necessites perdre pes... Això és un poc més complex, no? Però per tindre una idea general. Menges un poquet més de proteïna perquè al cos li costa més gastar proteïnes i aleshores consumixes més energia, aleshores, no? I també s'incrementa un poquet la quantitat de proteïna en algunes dietes. I també si ets esportista pots arribar, per exemple, fins a 2,2 grams per quilo, que això seria, si peses 100 quilos, doncs 200 grams de proteïna. Clar, dir-lo així és fàcil, faig el càlcul i ja ho tinc. Però d'on traques les proteïnes? Perquè si jo, el que dius, no? Vaig a la tenda i agarre un producte ric en proteïnes, ja me fica 15 grams.
N'hi ha alguna manera, com has fet ara, de calcular, grosso modo, per dir-lo d'alguna manera, quanta proteïna té un tros de carn, un tros de peix, un plat de lentilles?
Fàcilment no n'hi ha una forma de calcular-lo. El que sí que n'hi ha són taules de composició d'aliments que més o menys t'estan indicant quina és la quantitat de proteïna que té cada aliment. Però no pots fer un càlcul ràpid de dir, pues això té... A veure, jo el faig perquè l'experiència ja fa molts anys que treballo en això i ja dic, pues això té tanta quantitat de proteïnes, més o menys, no? però càlcula ràpid no pots fer-ho. Els productes que són més, tenen més quantitat de proteïna, els productes d'origen animal, la carn, el peix, l'ou, per exemple, que té, a banda de tot això, la proteïna de més valor biològic, que és l'albúmina. El blanc de l'ou és la proteïna de més valor biològic, perquè té tots els aminoàcids essencials que diem la setmana passada, però a banda de tot en les proporcions més ideals i més biodisponibles per al nostre cos, no? Però no és tan fàcil dir, tenen quantitat, però no quanta quantitat tenen. És més complicat. Que el producte té una etiqueta és més fàcil, clar, però en productes frescos no. Per exemple, la soja té una quantitat molt alta de proteïna, fins i tot un 20 o un 25% del seu pes és de proteïna. És proteïna. Els cigrons també tenen quantitat de proteïna, però més bé el 10, el entorn al 10%, no? Els cereals tenen quantitat de proteïna, però molt baixeta. Però és interessant combinar els cereals en les llegums perquè juntets sí que ens aporten tots els aminoàcids, no? I aleshores, calcular-lo en productes frescos no és tan fàcil, però n'hi ha taules de composició d'aliments.
També tenim els professionals, els nutricionistes, que ens ajudaran,
exacte,
també,
i
no,
això,
en aquesta tasca.
Això és imprescindible. Si tu estàs sa, tens una dieta, jo ho garantisc, estàs sa, tens una dieta equilibrada en la que tens una quantitat de vegetals, que menges carn, que menges peix, etc. No tens dèficit de proteïnes i la teua activitat és moderada, probablement estàs consumint més proteïnes que les que necessites, perquè som una societat que mengem més proteïnes de les que necessitem.
Sí, i al
si
fil que estàs parlant,
esportiva...
perquè el dèficit, evidentment, no és bo, el dèficit de proteïnes. Però què passa si anem a la part contrària? Si hi ha un excés de proteïnes?
Això, si n'hi ha excés de proteïnes, les proteïnes entren en les rutes metabòliques i el que no utilitzes és una substància que tens que eliminar. El problema és que les proteïnes en el seu metabolisme produeixen amoníac, no? Que és la manera, i després ix per la orina. Clar, si mengem més quantitat de la que necessitem, pot ser que el nitrogen que estiga en el nostre cos puga ser en algun moment perillós o en el fetge o en el renyó, etc., tinga algun problema en el temps. Per això no és convenient menjar-ne més quantitat de proteïnes si no les vas a gastar. Quan gastes proteïnes? Quan t'estàs fabricant múscul, quan tens una necessitat, quan t'estàs embarassada, en la vellea, per exemple, també es recomanen més quantitat de proteïnes, no perquè mengem menys proteïnes, sinó perquè l'assimilació és pitjor. I aleshores necessitem moltes voltes, les persones majors necessiten un suplement major alimentari en proteïnes. No?
I acabem amb una pregunta, perquè ja estem fora de temps per complet, però no vull deixar-ho passar. Si menges massa proteïna en condicions normals, pots guanyar pes?
Clar. Cada grama de proteïna que tu menges t'aporta 4 quilocalories. 100 grams de proteïna, 400 quilocalories. 40 grams, el mateix, no? Tu multipliques per 4, igual que els hidrats de carboni. Són energia. El que passa és que aquesta energia no és com la dels carbonis. Exacte. N'hi ha que gastar-la fent múscul. Si no fas el múscul, al final passa a greixos, que és l'única manera que té el cos d'acumular l'energia en excés.
Pues...
me dona el mateix d'on vinga, si ve de proteïnes o ve de carbohidrats o ve de greixos, al final jo tan sols acumule en forma de greixos. I l'energia, això és les gallines que entren per les gallines que salen. No? Si
amics...
jo fique més quantitat, tinc que guardar-la. Soc un banc de greixos.
Queda clar. Amics, amigues de la llavor, seu assabentat? Ja sabeu.
I de les proteïnes,
el tema de les proteïnes, molt bé. Puri García, regran i regràcies.
Gràcies.
Santi Hernández, bon dia.
Bon dia, Quique, com estem?
Ai, quina oloreta és de la teua cuina. Què estàs preparant aquestes hores?
Doncs pues mira, estic preparant un dolcet fantàstic.
Ah, molt bo. Sí, perquè ens has dit que estaria o que prepararies un tatín de pera.
Efectivament. Normalment el tatín sol ser de poma. Però en aquesta ocasió vaig a provar en la pera i la veritat és que el resultat és molt delicat i molt, molt, molt bo. M'ha agradat el contrast. I vos conte, vale? És molt senzillet. Doncs pues mira, el que tenim que agafar és diguem una cassola que després puguem ficar al forn ¿vale? De uns 24 centímetres, 25 centímetres, i el que anem a agafar són les peres, les anem a pelar, i les llevem el cor, partint per la meitat i llevem el cor.
Alguna varietat en concret o que estigui madures?
Jo he agafat les conferències. Les, com són més blanetes que normalment que les pomes, les agafa més bé verdetes, ¿vale?
Vale.
Perquè tinguin textura. Un poc de textura quan després de cuinar-se i tot. ¿Vale? Perquè si les fas molt, molt dolces, pues pot ser que es queden molt, massa blanetes. D'acord? Uh-huh. Aleshores, el que anem a ficar és en eixa paella anem a ficar mantequilla 100 grams i anem a ficar sucre, uns 180 grams. I anem a deixar que això se dissolga i se va crear un almíbar. D'acord? I eixa almíbar anem a ficar totes les peres, anem a ficar-les sense que deixi ningú espai, vale? I anem a deixar-les allí a foc mig i que hagin pom, 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 poquet a poquet, caramelitzant-se. Vale? Sí. Aniran caramelitzant-se poquet a poquet i poquet a poquet anirà perdent-se i el líquid, l'excés de líquid, fins que es faci el caramelo. Vale? Això, tu veuràs, aniràs veient que va donant-se aquest caramelo. Nos interessa que estiguen ben cobertes d'aquest líquid, vale? Sí. Caramelitzat, d'acord? I tenen en compte que és una torta que es fa invertida. Per tant, anem a fer que en la paella es fiquen, diguem, la part del coret es quedi a la part de dalt al final.
Vale, perquè després queda una miqueta amagada perquè li pegarem la volta.
Efectivament, perquè aquesta part es queda amagada després i demés. Una vegada tenim tota aquesta part, nosaltres haurem encès el forn i l'haurem ficat a 200 graus aproximadament perquè hagi per calentar-se. Una vegada tenim aquestes peres ja ben caramelitzadetes, anem a agafar una làmina d'estes de massa brisa,
sí.
Val, que podeu trobar al súper, redona, si pot ser, i l'anem a ficar per damunt de lo que és la paella esta que després introduirem al forn. N'hi haurà un sobrant, vale? Si n'hi ha molt, que sobra molt, li llevem l'excés i després li peguem pessigueig i anem, diguem, tapant-la, vale? Perquè anem a tapar-la bé, d'acord?
Sí.
A pessigueig, per les vores, perquè després no se n'isca el caramelo que s'ha generat.
Uh-huh.
La punxem i una vegada estigui tota punxadeta perquè no se sufle, val? La fiquem al forn la ficarem al forn entre 30-40 minuts aproximadament, fixat que té que quedar-se doraet la part de dalt, i una vegada el veiem que ja està dorant-se, vale? La traguem, i quan passat 5 minutets el que anem a fer és voltejar-la, anem a pegar-li la volta.
Uh-huh.
I una vegada li peguem la volta, llevem la cassola i ja està, la deixem refredar i és una torta la tatín de pera que se pot minxar més bé tibia calenteta, que es pot calfar un poquet antes de servir-la en una boleta de gelat.
Sí. Ai,
i la veritat és que està fantàstica.
Ja, m'ho estic imaginant. I no és difícil de preparar. Sé que necessites una miqueta de vigilància,
temps.
Podríem dir, no?
I temps
i ja està. Però no és complicat. I de tota manera, la recepta la troben a la nostra web.
Efectivament. La web unareceptanrecordo.com. Ahí està el pas a pas, veuran que bon està. I el pas a pas...
Tenim les fotos, que a vegades fa una enveja que, clar, evidentment...
Pues a més, si no incitem una miqueta que la gent cuine, val? Però sí. La veritat és que és una recepta fantàstica.
Fantàstic. Santi, com sempre, moltíssimes gràcies i ens trobem ja la setmana que ve.
Vinga, fins la setmana que ve.
Javi Prats, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia de nou.
A veure, tenim una esperança... que Requena siga ciutat europea del vi l'any 2026. Realment és possible i probable les dues coses?
Pues pensem que sí, perquè complís moltes de les condicions, i si no totes, les que lo que és la xarxa europea de ciutats del vi, que en castellà les segles són recebint,
uh-huh.
Pues lo que volen promoure és una ciutat que siga una ciutat del vi, com és el cas de Requena, i que se promoga l'enoturisme, la importància cultural i econòmica que té aquesta zona com a productora de vi.
Uh-huh. Anem a buscar exactament, anem a entrar en els detalls, no? No sé exactament què és el que es busca, per on tiren...
Pues lo que volen és promoure l'enoturisme a escala internacional, és a dir, que Requena o qualsevol ciutat europea del vi, uh-huh. Pues tingui aquesta visita turística, no? de gent entorn al vi. Que se doni a conèixer la tradició i lo que és la identitat d'una zona vitivinícola. Pues, bueno, també intercanviar experiències entre altres zones vitivinícoles d'Europa. i bueno, pues que els productors, les rutes del vi i les agències de turisme pues, tinguin un lloc dins d'aquesta nominació, no?
Uh-huh. I entre les ciutats, que m'imagino que també estan dins d'aquests objectius, està la de Carinyena, en Saragossa, no?
Sí, esta és la que... l'any passat se va postular Requena, però Carinyena pues, en aquest moment pues, va complir totes les condicions i durant aquest any 2025 pues, Carinyena ha sigut la ciutat del vi. Jo no he vist moltes activitats, jo pense que Requena pot fer més, però bueno.
Bueno, pues ara m'entraim. Què s'ha fixat precisament en aquesta ciutat, en Requena?
Pues la tradició, la rellevància vitivinícola del territori, no? Té una història de més de 2.600 anys. Ahí estan els jaciments i, bueno, a més, està el cor de la denominació protegida Utiel Requena, clar.
Més coses?
Lo que se valora és també una riquesa patrimonial, no?
Això també ho tenim.
Els jaciments, la fira més antiga de les festes de la Verema, la festa de la Verema de Requena és de les més antigues d'Espanya, no sé si van ja per la 70a edició.
Sí, una barbaritat, sí.
Després està el Ferevin, que és la fira del vi on la gent pot anar a tastar i degustar els vins de la zona. També té cellers històrics i moderns per a fer una ruta del vi i compta amb una cosa més que no té ninguna altra ciutat entorn al vi i és el tema del cava. Cava de Requena, és una marca i, bueno, pues compta amb el suport d'aquesta associació de cavistes.
Com tu deies, és una de les novetats, perquè hem estat esperant moltíssim temps, no?, fins que arribara per fi el reconeixement d'aquesta cava de Requena. Més coses que té Requena la ciutat, com a candidata.
Pues la ciutat ha de presentar un pla d'activitats detallat, pues, promocionant l'enoturisme, fent tastos, esdeveniments, rutes, i de manera que, bueno, l'economia local pues, també estiga menjant-se entorn al vi.
Sí, això sí que ho tenim, també.
Exactament.
Parlem de la fira de Ferivin, vull dir, això és...
Sí, però que no sigui algo puntual, sinó que, bueno, pues, que qualsevol cap de setmana pugues anar a Requena i pugues tindre activitats.
Uh-huh. Però estem parlant de coses del passat, del present també, hem de parlar del futur.
Sí, bueno, tenim l'estació de viticultura i enologia i l'escola de viticultura i enologia, que són es formen els futurs enòlegs, personal de cellers, agricultors. Jo penso que és un motor econòmic que no deu parar i que lo important és formar-se per a ser cada vegada millor i més competitius.
I sobretot que la gent d'allí està molt contenta, i no parlem només dels professionals, inclús dels visitants, sinó també els propis habitants de tota la zona.
Exactament.
Estan superorgullosos.
Si tenen activitats, tenen un motor local econòmic i, a més, es visiten turistes, pues, tant la denominació d'origen, l'Ajuntament, els cellers... el personal, perquè al final això van a portar persones, no? No van a vindre de fora, pues jo pense que li va donar un bona volcada a lo que és Requena com a ciutat del vi.
I per tant, per concloure ja, les teues impressions, eixirà, no eixirà? Jo, bueno, crec que ho tenim tot, no?
Jo penso que sí, és una ciutat que ho té tot. Està a prop de València, és accessible. Tenen un muntó de cellers, bons vins, i cada vegada més s'està professionalitzant el que són les visites, l'enoturisme, i penso que poc més li falta, només que el de trien.
Tant de bo sigui així, per tant, podem reconèixer aquesta ciutat, a Requena, dins de la xarxa europea de ciutats del vi. I a veure què passa, si és ciutat europea del vi el 2026.
Veurem a final d'any si és elegida.
Moltíssimes gràcies i fins una pròxima ocasió.
Moltes gràcies. Adeu. Fins l'altra.
El sector agroalimentari valencià a la llavor. La llavor. Cadena SER.
Temps queda per al temps.
Anem allà. Avui amb un augment de la nuvolositat a l'interior i amb algun ruixat acompanyat de tempesta. Les temperatures, la veritat és que no variaran massa respecte a les d'ahir, ja que continuem tenint prou de calor. I demà, atenció, perquè tindrem, això sí, més ruixats i tempestes al terç nord de la Comunitat Valenciana i a la resta d'intervals de núvols amb algun ruixat, però ja més dispers. Les temperatures, això sí, seguiran pujant.
més calor. Una dita.
A veure, esta és llarga, eh? Diuen que no plantes vinya en costera ni sembres blat en barranc, ni et cases en forastera, mira que t'enganyaran.
És moderna, eh? Ironia o la dita, eh? Moderna del tot.
La tradició popular.
Adeu!
La Llavor, Cadena Ser.